Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Com estem? Són 6 els minuts que passen de les 12 del migdia. Què tal? Com ha anat el pont? Si heu fet festa o no n'heu fet, eh? Heu treballat molt? La qüestió és que hagin anat bé de qualsevol manera. Ara ho hi preguntarem al Riqui. Bon dia, Riqui. Com
bon
estàs?
Bon dia, Candela. Bé.
Cansat o descansat?
Bé, sí, normal.
Normal, estàs.
Descansat. Sí.
Descansat.
Sí,
molt bé.
Sí.
Perfecte.
Molta gent aquí, eh?
Molta gent.
Molta, però...
Molta cotxe.
Molta gent.
Molta gent.
Sí. Una quantitat...
Una llau de gent, una, de cues.
De cues, mare meva. De cues. Jo, de veritat, des d'aquí vull fer un homenatge...
En qui?
A tota aquesta gent que ve aquí al Principat... a disfrutar del Principat, de la tranquil·litat, de la muntanya, de la neu...
Si van a la muntanya, sí.
Però,
això sí, eh?
Però, de veritat, homenatge després per la santa paciència de suportar aquestes cues interminables, que m'imagino que, bueno, no sé fins a quin punt...
Bueno, forma part, no?
Sí, deu formar part d'això, no?
Forma part...
Diu, anem a Andorra, sí, però farem cua, eh?
Bueno.
Però
sí, s'ho val.
Per un dia, sí, s'ho val.
Fa més mandra, suposo, fer la cua d'allà anant cap a casa que no pas quan estàs pujant, no?
Segurament. Tot i que a mi sempre m'ha fet molta mandra les cues, tant de pujada com de baixada. I ja no dic d'Andorra, parlo de les cues en general que es munten a les carreteres en... i amb les carreteres totes, vull dir, perquè rara és la carretera que no trobis cua, i sobretot, clar, quan es dona la circumstància de que hi ha 3 dies de festa, no? Com és el pont de la Puríssima Constitució. Bueno, jo afortunadament vaig fotre el camp. Sí, vaig anar al meu poble, a Barcelona.
A Cornellà, eh?
No.
Ah, sempre dius que ets de Cornellà.
Bueno, sí, clar.
A veure...
Bueno, vaig néixer a Cornellà, però tota la vida la vaig passar a Barcelona.
Ah, molt bé, i què? I en cues, també?
No, la veritat, no. No, però cada vegada que vaig, cada vegada...
T'agrada menys.
M'agrada menys i cada vegada la trobo més canviada i el carrer que en principi anaven cap a un cantó...
Però també fan moltes obres, allà.
Moltes. No paren. Però bueno, en fi... Pues res, benvinguts, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Passeu sense trucar, programa 2885, d'aquest dimarts 9 de desembre, i que, bueno, ja només ens queden 22 dies per acabar l'any, eh?
Molt bé.
Poca cosa. Ho tenim pràcticament al damunt, eh? Bueno, coses, per exemple...
Temes. Interessantíssims, com sempre.
Molt interessant. Mira si és interessant que començo per aquest, eh? La Cher, la cantant.
Sí.
Val. Doncs està plantejant-se casar-se... La Cher actualment té 79 anys. I el nòvio en té 39. Una diferència...
No, Déu-n'hi-do, no.
Bastant considerable.
No, només 40 anys.
Ni més ni menys. Diverses publicacions britàniques asseguren que la cantant estaria planejant casar-se amb el nòvio que té des de fa 3 anys. Es diu Alexander Edwards, és 40 anys, com deies bé, més jove que ella, i la boda seria justament quan la Cher fes 80 anys.
Ah.
Concretament, aquest compleanys o aquest aniversari el faria el mes de maig. Però també s'ha de dir que de moment, no hi ha una confirmació oficial sobre el tema.
Ja.
Bé, aquesta és una. L'altra és que...
L'amor no té edat. No té edat.
No, en absolut. Bé, després també hi té també el seu mèrit, perquè, clar, són gent de molta pasta i si et diuen discreta boda en Salzburgo, dius, home, carai,
Perquè són gent de la realesa?
Són gent de... Bueno, de la realesa, potser ella, no? Ell, de seguida, pel cognom, ja sabràs de què va el tema.
Ah, no.
Ell és Wolfram...
Amadeus Mozart.
No. Wolfram Porch.
Home. Sí. Me sona a cotxe.
Wolfram
una marca d'automòbils.
Caient, de segon cognom. Bueno, doncs mira, el hereu i figura clau en el conglomerat automobilístic i la exdona del Aga Jan Quart, no de l'Aga Khan.
No de l'Aga Khan.
No.
Ah,
és, ella, no sé és una, és. Ella és una princesa.
Ah, oh, veus?
Sí. També abans se la coneixia com Begum Ainara.
Ai, mare.
Sí. Bueno, doncs ara resulta que es van casar el diumenge amb una cerimònia molt íntima i dir que ell té 82, es conserva molt bé, les coses també com siguin, i ell en té 62, i també doncs, fa goig, eh? Però bueno, s'han casat. Eh?
Doncs felicitats.
Sí, crec que ell li ha regalat un Porsche.
Sí. L'home pot triar amb el que vulgui, no?
Imagina't. Bé, i després també hi ha un reportatge sobre l'amic Javier Gurruchaga, que jo sé que a tu t'agrada molt.
No.
Gens, ja ho sé. Bé, el porta ja 50 anys de carrera, que tampoc és cap tonteria, i a més ja diu que de moment no té cap intenció de jubilar-se. L'amic Javier Gurruchaga, que, com ja sabeu, doncs, ha fet també de tot, amb la famosa Orquestra Mondragón, i després també ha fet d'actor de cinema, de showman, en fi. Doncs res. Diu que, al final, diu que la fama és una mica pesada.
Sí.
Això és el que diu. És el que diu. Va.
Bueno, jo crec que també té raó amb això, no?
Sí, jo crec que la fama és pesada. Vulguis que no, arriba un moment, i sobretot si ets d'aquests famosos que tot el dia tens els paparazzis famosos,
al darrere.
Darrere teu, exacte. Sí. Aleshores, Déu-n'hi-do, saps? Bueno, no sé si vols...
afegir alguna cosa.
Algun detall?
Home, doncs no.
No?
Bueno, no.
Bueno, deixa'm també que digui que la Paramount ha llançat una OPA hostil. M'estranya que no hagi estat el BBB.
O el Sabadell, no?
O el Sabadell, sí.
No, perquè no va de bancs, això,
no,
eh?
No, això va de cinema.
Per això.
Una OPA hostil per la Warner... i obre, doncs, una guerra amb Netflix. Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Atenció, perquè estem parlant de que la Paramount ha pujat, no sé si la Netflix donava 80.000 milions, o per ahí anava,
sí.
I aquesta gent de la Paramount, concretament el senyor David Ellison, que és el president i el primer executiu de Paramount, doncs es veu que va trucar el de Netflix, i que està el de Netflix, diu, sí, ara es posa. Diu, escolta, quan et donen aquells? Doncs 80.000...
Doncs jo pujo a...
Puja a 108.000 milions.
Mare meva.
I atenció, perquè aquí és on em fa molta por la continuació de la notícia. Trump assegura que intervendrà l'operació.
Ell ha de ficar el nas
a tot arreu.
És que
a
tot arreu, eh?
Sí.
Sisplau.
De tota manera, l'acord, si s'arribés, requereix la necessitat de l'aprovació federal i també la del president. És a dir, que a més, es veu que no li agrada el Netflix.
No?
No.
Va.
Es veu que ni la té la Casa Blanca.
Guaita.
Com el foten a parir.
Fora.
Bé, la propietat de Paramount, en aquest cas, té una estreta vinculació ideològica amb Donald Trump.
Bé,
bueno, la nova oferta inclou els canals de cable... com per exemple la CNN, que també han estat, diguem-ne, decisius per agafar doncs, aquesta història de dir, bueno, doncs vull comprar això, no? La CNN és la CNN.
No, home, sí, no, és clar.
No és cap tonteria, no? Bueno, doncs veurem amb què acaba tot això, però escolti, estem parlant de 108.000 milions... 108.000 milions de dòlars, que no és gall, ai, moco de gall d'indi.
Això mateix. Això.
Bueno, doncs apa, vinga. A veure, avui el sol ha sortit a les 8:13 hores del matí. Per cert, crec que tant avui com demà, segons diuen els companys de Meteo.ad, tindrem solet, tot i que fa fresqueta,
Ha fet un cap de setmana maco.
Ma, sí. Mm? Ja. Bueno, ahir a Barcelona 19 graus,
Ah, mira, veus?
Això estava de conya.
Clar.
Fantàstic. La posta de sol, 5 de la tarda, 22 minuts. Hores de llum, 9 hores, 8 minuts. El punt més alt, 12 hores, 47 minuts. La temperatura mínima d'avui 2 graus, màxima 14. Mm. La lluna, doncs, ja minvant, amb un 79% il·luminada. I el refrany d'avui és aquest.
El desembre i el gener busca un bon recer.
Això. Mm? Doncs sí.
Sobretot al matí i al vespre, aquí al Principat,
Sobretot.
Que és quan fa més fresqueta. I ara, doncs, és moment de donar pas als titulars. Titulars d'aquest dimarts, 9 de desembre. L'altaveu ens diu que el 40% de la classe treballadora dorm menys de 6 hores durant els feiners. Són un grapat dels factors que alteren la qualitat del son, el gènere i la classe social, essencialment, Així ho registra l'Enquesta Nacional de Salut any rere any. També una batalla legal entre promotors d'una urbanització del Tarter deixa penjats diversos compradors. Andorra, que registra un lleuger increment d'edificacions el 2024 amb 10.699 immobles al país. I també aquesta satisfacció per la puríssima i optimisme ja de cara
a Nadal.
Sí. Tot i que van ser 2.200 vehicles menys els previstos que van entrar,
bueno,
Mobilitat en va registrar 55.800.
Déu-n'hi-do.
No està malament,
No, gens ni mica. Al contrari, força bé. Bueno, el diari d'Andorra ens parla d'aquest projecte també que trontolla pel cost dels treballs. Estem parlant dels despropòsits de la connexió PAL-Arinsal. Els promotors de la Unió amb el Comú de la Massana, al capdavant, topen amb el govern. L'executiu els hi retreu que no han garantit que disposin de cabal d'aigua i els permisos per fer les obres ara mateix estan aturats en espera d'informes positius.
A veure
què passa. Bé, entre divendres, diu, i ahir, doncs, com bé comentaves, s'han accedit a Andorra 55.800 vehicles, Pont de la Puríssima d'èxit amb col·lapse viari de sortida.
Yeah.
Les estacions han venut 46.800 dies d'esquí amb hotels plens a la capital. Déu-n'hi-do. L'epidèmia de grip que s'avança i es disparen els casos de la variant K, la grip que s'avança aquest any a causa d'aquesta variant K, més contagiosa, però no és més greu. Andorra ja ha superat el llindar epidèmic i la pressió assistencial augmenta, especialment entre els col·lectius vulnerables que són cridats, evidentment, doncs, a vacunar-se. També dic que la Canillo és la parròquia, diguem-ne, que ha perdut més pes en aquest sentit, perquè la construcció es concentra, diu aquí, a la Vall Central. El 60% de les autoritzacions que s'han fet des del 2019 al 2024 corresponen a Andorra la Vella i Escaldes.
Sí.
Normal.
Sí.
I què més? Ah, sí, embargat amb només 224 euros d'ingressos. És una denúncia, és un home amb trastorn mental i invalidesa, denuncia que va patir l'exclusió l'execució d'aquest embargament d'un saig, malgrat no cobrar el sou mínim per culpa de la burocràcia. Això és el més destacat del diari d'Andorra.
Doncs molt bé, continuem ara amb el Digital Andorra. Pic d'afluència de 18.000 esquiadors el diumenge, per la Puríssima.
Sí.
També 3 de cada 10 ajuts al lloguer a Andorra s'adrecen a persones grans. Creixement moderat i sostingut de l'economia andorrana fins al 2030. I Unió Laurediana valora presentar-se a les eleccions. I ja ho tindrem.
Molt bé. Doncs, aviam, deixa'm que digui que el Bon Dia hi ha una fotografia d'una autèntica, bueno, caravana de cotxes interminable. Més o menys la fotografia està presa del complex aquest que hi ha ja pràcticament a l'acabar, a l'arribar a la frontera, que és de Pirinès, no? El, com es diu el lloc aquest?
El què?
El complex aquest, bueno, el, això que hi ha pràcticament tocant a la frontera, que era, que era de Pirinès, el que abans era el punt de trobada. Ara,
ah, sí, Epizen.
A l'Epizen.
L'Epizen, sí.
Pues això, fotografia de presa de, suposo, amb un dró. Doncs res, una caravana impressionant, Diu un pont com els d'abans. Veu que feia temps que no es veien...
Tants cotxes, tanta gent, oi?
Això mateix, això mateix. Després també dic que Escaldes estrena protocol contra l'assetjament laboral i també Sant Julià, que tanca els jardins de Joverri, però hi conservarà les escultures que hi ha, no? I després també hi ha una notícia relacionada amb el Morabanc, en aquest cas amb el Morabanc de bàsquet, i és que Burjanadze i Tunde tornen el Toni Martí com a rivals.
No va anar bé a la jornada esportiva pels equips de bàsquet i futbol d'aquí. Què passa?
No, em fa gràcia, diu, torna a la nostra lliga. Diu, Morabanc, després de les finestres FIBA i el passeig turístic per Barcelona, doncs rep el Granada, on hi ha aquests dos jugadors que ja havien jugat en el Morabanc.
Com
eren
Granada, aquest dia de Santa Llúcia, mira, el dissabte.
Sí. Bueno, la veritat és que
no... no van anar gens bé, no?
No van anar bé, no van anar bé perquè, a més a més...
Andorra ja fa no sé quant de temps que no guanya un partit.
No, i bueno, jugava amb el Barça, que li va fotre una bona repassada. A l'Andorra, diguem-ne, és tercer per la cua, amb...
Andorra de futbol.
No, bueno, l'Andorra, el Morabanc.
El Morabanc,
clar. El Morabanc, sí. Bueno, és setzè... té 9 partits jugats, només n'ha guanyat 3 i n'ha perdut 6. Darrere hi ha el Coviran Granada, que és aquest equip carrer, i el San Pablo Burgos. La classificació l'encapçala el València, el Real Madrid és segon, el Lucan Múrcia tercer, el Joventut quart, el Laguna Tenerife és cinquè, Unicaja sisè i Barça setè. El Barça també, déu-n'hi-do, a poc a poc s'ha d'anar refent. I el que tampoc doncs, les coses no van bé és amb el Futbol Club Andorra, que en aquest cas és 19è, està amb 18 punts. 19è, l'Eibar és 20è, amb 17, el Mirandés amb 16, 21è, i el Saragossa també és 22è, amb 15 punts. El Racing és el que encapçala la classificació de segona divisió amb 35 punts, o sigui que hi ha una diferència bastant considerable. Sí. Crec que és... Crec, sí. L'Andorra, la setmana que ve, o aquesta setmana, el dissabte, concretament visita el camp del Valladolid. Ho fa, com dic, dissabte a 16:45 de la tarda.
A veure, esperem que vagi bé.
Els hi vagi millor. Sí, i també dir lo del Joan Verdú, no? Que una llàstima, però que la cosa no ha funcionat massa bé.
Acabem de començar.
Acabem de començar.
Vinga. Anem amb la frase que avui és de Plutarc i diu que la paciència és la mare de la ciència. No.
No.
Que també.
També ho és, també.
No, però Plutarc diu la paciència té més poder que força.
Ah.
És veritat,
és veritat, és veritat, és veritat. S'ha de tenir paciència. I ara, avui és Sant Juan Diego.
Sant Joan Didac.
Sant Joan Didac.
Sí, un sant del segle XVI, mexicà, indígena, un home proveït d'una fe puríssima, d'humilitat i fervor, que va aconseguir que es construís un santuari en honor de Maria Verge de Guadalupe, que
sí,
és molt venerada.
I tant, i sobretot a Mèxic,
Mèxic, eh?
I
això,
tant,
això.
I tant, i tant.
Es va construir el turó de Tepeyac, a la ciutat de Mèxic, que és en allà on se li va aparèixer la Mare de Déu.
Mm? Bueno, a banda d'això, avui també és Santa Leocàdia, també Sant Ciro de Pavia, Santa Gorgònia i Sant Cipriano de Périgueux.
Perquè devia ser francès, eh?
Devia ser francès.
Segurament,
té,
eh?
Té tota la
segurament
pinta. O belga.
O belga, també.
També podria ser belga.
Sí.
Périgueux, no ho sé.
Périgueux.
Bé, felicitem també a la Judi Dench, que és actriu i que fa 91 anys.
Déu-n'hi-do.
La M.
De la M, sí.
De 007.
Sí, senyor.
També el, aquest paio, el Pedro García Guado, aquest és el que feia Hermano Mayor, no?
Sí, aquest jugava
a waterpolo.
A waterpolo, exacte.
Sí. Doncs en fa 57. I també felicitem a la Anna Pastor, la dona del Ferreres.
Sí.
Ferreres, què passa, Pastor? Bueno, doncs 48.
48.
48.
Molt bé.
Que l'ho pillaran.
Ja m'ho pensava que ho diries.
Jo, home, i tant.
Molt
escolta,
bé.
Aquesta, hi ha unes edats que, escolta, ja m'agradaria. Bueno, a veure, avui, en el que és les millors versions, les bones o grans versions de la història de la música, allò que diem sempre, no, que és millor l'original o la còpia, avui parlarem d'una cançó que es diu Respect.
Aquesta és l'original, és Otis Redding. Eh?
Ni més ni menys.
I després escoltarem un cover a càrrec de l'Aretha Franklin, però hem de dir abans que el sentit d'aquestes dues cançons és totalment diferent.
Exacte.
Aquesta de l'Otis Redding parla d'un home desesperat per una dona que faria qualsevol cosa per ella perquè ella doncs li donés tot el seu respecte, eh?
Exacte.
I en canvi la versió de l'Aretha Franklin parla d'una dona que exigeix respecte a l'home, no?
Sí.
A l'home que estima, eh?
Això mateix.
És una de les raons per la que s'ha convertit en un dels himnes del moviment feminista.
Sí, senyora. Bé, Otis Redding va ser un cantant, compositor, productor de discos, també arranjador, i també es va dedicar a buscar gent, allò que en diuen talentos del món del sud, no? Ell, a més, tenia l'apodo de el King of the Soul, el rei del soul, no? En reconeixement, doncs, a la seva habilitat per transmetre emocions a través de la seva veu. Respect, doncs, es va llançar aquest tema el 1965 i era un senzill del tercer àlbum de Otis Redding, que en té doncs una bona col·lecció. Pel que fa a Aretha Franklin, doncs va ser uns anys més tard, el 1967, la reina del sud, si aquell era el rei del sud,
ella era la reina.
Val. Doncs bé, va resultar que aquesta cançó va ser un dels grans èxits i una de les seves cançons més emblemàtiques. I la interpretació de, que ja estem escoltant, d'Aretha Franklin es va convertir en un himne feminista per al moviment feminista de la dècada del 70. Exacte. Sovint doncs, se l'ha considerat una de les millors cançons de rhythm and blues de tots els temps. Aquí és difícil, eh?
Què en penseu?
Otis Redding o Aretha Franklin. Déu-n'hi-do, eh?
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
A prop de... A Andorra 2000 Carrefour, l'estalvi per Nadal comença aquí. Aprofita els preus increïbles del nou catàleg, com la caixa de 2 quilos d'ostres Fine de Claire número 3 a només 16,99 €, o el lot de dues ampolles de vi Criança Rioja i una ampolla de vi Verdejo Marqués de Cáceres per només 11,90 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Anem a saludar, doncs, en Joan Marc, que el tenim molt content.
Home, m'estranya.
Molt content, molt content.
Clar.
Hola, Joan Marc, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. I tant, i tant.
Ben content, i tant.
Ben content, sí, sí. Aviat vacances, també, cap, escolta.
Cap de setmana de glòria.
Cap de setmana de glòria, eh? Sí, 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 sí.
Hola, Joan Marc.
Hola, hola, Ricky.
Cap de setmana de glòria, aviam, interpreto que...
In excelsis Deo, eh?
Sí, aviam, vols començar parlant de la nau Osiris Rex o vols començar parlant de futbol?
No, comencem per el que ens toca, ja...
Ah, això.
Ja parlarem de,
vale,
de futbol i de bàsquet i tot el
vale, que... Vale, o sigui, però de tota manera el cap de setmana de glòria és perquè el Barça va guanyar en futbol, va guanyar en bàsquet...
Sí, sí, sí.
Què més? Què més hi afegim al cap de setmana
Les
de glòria?
Les noies van guanyar o no jugaven?
El femení, també.
El femení.
També, també.
Ah.
Bueno.
I després, bueno, el que va passar al Bernabéu...
Home!
Bueno, gloriós.
Jo crec que aquesta és el tema important, no? Vull
dir... La llisada que li no va fer amb el Celta al Real Madrid,
No ens enganyem, Joan Marc, diguem-ne... Per ordre seria el que va passar al Bernabéu i a continuació tota la resta, no? Seria aquest el tema, no?
Bueno, bueno, jo crec que el Betis-Barça va ser algo espectacular, eh?
Sí, home. Sí, home.
Bé, a veure, diu que, vol començar d'una manera ben dolça, ja que ve Nadal, torrons...
Sí,
i totes aquestes coses així dolcetes.
Sí.
Plens de sucre, eh?
Sí,
vale, pues,
amb sucredets.
2023, la nau Osiris-Rex...
Sí, que té nom de déu egipci, eh? Sí, l'Osiris.
Sí, sí.
Mm? Sí.
Bueno.
Què li ha passat a la nau Osiris?
A veure, aquesta nau Osiris-Rex, ja n'havíem parlat en el seu moment, eh? Va anar amb un asteroide que es diu Bennu, que és un asteroide, ara en parlarem, que és un pròxim a la Terra, fins i tot és un dels possibles asteroides que ens podrien liquidar.
Ah, sí?
Sí.
Poca broma, eh?
Té una òrbita que és força interessant justament per enviar-hi naus, perquè és una òrbita que intercepta l'òrbita de la Terra cada última setmana de setembre, eh? Entre el 20 i el 30 de setembre s'acosta a nosaltres, després se'n va fins a Mar, torna, dona la volta al Sol amb un any i uns quants dies més, però bueno, està bé per anar-lo a explorar. I una de les missions que va tindre l'Osiris-Rex, és una nau que es va llançar l'any 2016, es va ficar en òrbita al voltant de Venu el 2020, el 2018, perdó, 2018, i el 2020, després de 2 anys estar en òrbita d'aquest asteroide, va aterrar suaument, o va tocar suaument el Venu, va agafar una mostra d'aquest asteroide, la va ficar en una nau que la va enviar cap a la Terra, i que la vam rebre, aquesta mostra, el 24 de setembre del 2023. És a dir, ara farà un parell d'anys, ja fa una miqueta més d'un parell d'anys. I des d'aleshores, aquesta mostra, que hi ha, a veure, que si la voleu veure, n'hi ha una part que està en exposició al museu, em sembla que el Smithsonian de Washington, si mai aneu per allí, hi ha una part d'aquesta, en la secció de meteoritos i d'allò, pues allà hi ha una es veu una part d'aquesta mostra, la resta es va distribuir en diversos laboratoris arreu del món, i ara, va ser el dia 2 de desembre, es van fer diversos anuncis de l'anàlisi ja més complet d'aquesta mostra, però el dels anuncis que es va fer, potser el més sorprenent, és el que va fer un laboratori japonès de la Universitat de Tohoku, una universitat a la que jo vaig tindre l'honor i la sort de treballar-hi durant 2 anys.
Hòstia, tio, tu has estat per tot arreu.
Però si ens ho ha explicat, que va estar al Japó.
Mare de Déu.
Vaig estar 2 anys treballant a la Universitat de Tohoku.
I vivint allà.
Però no en el mateix departament. Jo estava al Departament d'Astronomia, i això és el Departament de Ciències Naturals, d'Astrobiologia, en el qual un equip liderat pel Yoshihiro Furukawa ha analitzat...
Deu ser amic del Sengoku, aquest.
Segurament, sí.
Escolta, tu parles japonès?
Parlava, sí, parlava.
Home, en parles ara també, no? No se t'ha oblidat.
Molt poquet.
Bueno.
Et fes entendre.
Molt complicat, el japonès.
Ja
m'ho imagino.
Digues.
Doncs bé, la sorpresa és que analitzant aquest material recollit, aquestes mostres recollides d'aquest asteroide Venu, pues, hi han trobat sucres.
Sucres?
Sí, 2 tipus de sucre.
Ah, carai.
Un és el ribosa. Aquest sucre és, diguem-ne, la base d'una de les molècules que són la base de la vida, que és l'àcid ribonucleic. L'àcid ribonucleic és l'antecessor de l'àcid deoxiribonucleic, el DNA. Diguem, el DNA té dos hèlices que es poden replicar un amb l'altre. L'àcid ribonucleic només en té una d'hèlice. Però diguem-ne que és l'ancestre de l'ADN,
sí,
de l'ADN nostre,
sí.
El DNA o l'ADN,
sí.
I doncs és un dels constituents principals, encara en tenim, estem, n'hi ha d'àcid ribonucleic, en tenim en el nostre cos, fins i tot es va fer famós durant la Covid,
sí.
Perquè les famoses vacunes de Pfizer i de Moderna estaven basades en una tècnica que se'n diu el RNA messatger o l'àcid ribonucleic messatger, que és una molècula d'àcid ribonucleic que porta, que s'introdueix a dintre del cos i que produeix una resposta del sistema immune per combatre pues, la Covid. És un tipus de vacunes que són molt novedoses i que es van utilitzar per la Covid. Doncs aquesta ribosa, aquest sucre que és la base d'aquest àcid ribonucleic, s'ha trobat a dintre de les mostres d'aquest asteroide.
Del Venu.
Asteroide Venu.
Però
també s'ha trobat un sucre que és molt més comú i que nosaltres en tenim a tot arreu i fins i tot en els torrons de Nadal, o en els dolços de Nadal, i és la glucosa. La famosa glucosa, que també és essencial per la vida, també s'ha trobat a dintre de les mostres d'aquest asteroide. És a dir, que aquest asteroide que es va formar fa uns 5.000 milions d'anys, que primer un asteroide molt gran, que després es va trencar en el moment de la formació del sistema solar, es va trencar en la zona ara on hi ha el cinturó d'asteroides, entre Mart i Júpiter,
yeah.
Un asteroide molt més gran, es va trencar, aquest trosset més petit ha estat orbitant a nosaltres, ha estat orbitat a la Terra durant pues, tots aquests mils de milions d'anys, pues, aquest asteroide sí. Ja conté les bases de l'origen de la vida a la Terra. I hem parlat moltes vegades que una de les hipòtesis que tenim per què va aparèixer vida a la Terra és perquè en els inicis del nostre sistema solar, quan la Terra es va formar i es va començar a refredar, va ser sotmesa a un bombardeig molt important de totes les restes o petites restes d'asteroides i cometes que havien quedat de la formació del sistema solar, que havien quedat de la formació dels diversos planetes i cossos que hi ha en el sistema solar. Molts d'aquests, atraiguts per la força de gravetat del Sol, van caure cap a l'interior del sistema solar i van anar a bombardejar no només a la Lluna, on encara veiem els cràters avui en dia, de tot aquest bombardeig, sinó que van bombardejar la Terra en el seu origen. Nosaltres hem perdut, diguem, la Terra ha perdut la memòria d'aquests impactes, perquè els oceans cobreixen la majoria del nostre planeta i després perquè tenim activitat geològica que fa que les terres pues van canviant, ja sigui per l'erosió o ja sigui per moviment de les plaques tectòniques, els volcans i tot. I molts d'aquests cràters han desaparegut, però els veiem a la Lluna, que allà no hi ha activitat geològica ni hi ha erosió. Però la Terra va ser sotmesa a un gran bombardeig de tots aquests asteroides, i tots aquests asteroides tenien aquests elements, aquesta ribosa, aquesta glucosa, a més d'altres elements d'àcids nucleics i preproteïnes que hi ha a dintre, fins i tot hi han trobat goma.
Goma?
En aquest asteroide, una espècie de goma, una espècie de cadena de proteïnes, una espècie de goma, que podria ser com un xiclet endurit, perquè ha passat molts milions d'anys, però que es troba en aquest asteroide. Aquest asteroide s'ha d'imaginar que quan es va formar el sistema solar, pues, hi havia aigua en aquest asteroide i els elements químics, diferents elements químics que flotaven per l'ambient es van combinar amb l'aigua que tenia aquest asteroide. Evidentment era molt més calent en aquell moment, perquè era un moment de la formació del sistema solar, tot era un bastant més calent que no pas avui en dia, aquesta aigua estava sota forma líquida, i doncs això va fer com una espècie de caldo, de caldo de cultiu.
Yeah.
I després, al caure a la Terra, pues, tots aquests elements es van diluir ara pues, també en els cometes van aportar aigua, que és, bàsicament ells sí que estan fets d'aigua, i aquests elements van caure dintre d'aquesta aigua aportada pels cometes i també es van anar diluint en els que eren els primers oceans que es van formar a la Terra. I doncs és ben possible, vista la composició i els elements que es troben en aquests asteroides, que els elements que van constituir la vida i que ens constitueixen avui en dia van ser aportats per aquests asteroides que van bombardejar la Terra al principi del nostre sistema solar. I gràcies a anar a explorar aquests asteroides que queden, que són com una espècie de fòssils, de les restes de l'inici del sistema solar, que avui en dia aquí a la Terra ja no hi ha, perquè tot ha estat combinat, només es poden trobar en aquests asteroides, doncs sabem una miqueta quina era aquesta química i el que van poder aportar en aquesta Terra primordial en els seus inicis.
Molt bé, faig la lectura de que aquests asteroides eren una colla de llèpols, que els agradava, i es van recórrer totes les pastisseries.
Sí, bueno.
Home, a veure, escolta, és que si no, no s'entén això, eh?
Bueno, és que la química és complicada, eh?
No, ho poso en dubte, Joan Marc.
Jo tampoc.
La veritat és que no.
Però és curiós, això, eh? És ben...
Sí, no, és força curiós.
És ben curiós.
I realment va tot en aquest sentit de que la vida a la Terra no es va originar en la Terra de manera fortuita, sinó que va ser aportada per tots aquests elements, i que tots aquests elements encara floten avui en dia. Això vol dir que si es va aportar a la Terra, també potser es va aportar a Mart, que també va ser sotmès en aquest bombardeig, i doncs potser també s'hi va poder desenvolupar vida, és a dir, potser hi va haver la mateixa evolució que hi va haver a la Terra fins que els oceans de Mart es van secar molt abans que els nostres, els nostres encara hi són, però els de Mart ja han desaparegut, només hi queden sota forma de casquets polars, i potser també es van aportar en d'altres llocs, com poden ser els satèl·lits de Júpiter i de Saturn, en els quals sospitem que hi ha oceans sota capes de gel, però aquests satèl·lits també van ser sotmesos en el seu moment en aquest bombardeig, i doncs també hi poden haver evolucionat la vida ja, és a dir, potser la vida s'ha dispersat de manera més comuna o més usual que no passa, ens pensàvem que es va desenvolupar la Terra de manera tancada. No, la veritat és que va estar aportada per tots aquests elements que estan en el sistema solar i que es van dispersar a l'inici de la seva formació.
Doncs déu-n'hi-do.
Sí, molt interessant. La veritat és que sí.
Bueno, promès és deute i ens vol parlar del partit.
Ja que no vam tenir tertúlia.
Home, és que i ell ja l'haurem de desitjar-li un bon Nadal. Ja no tindrem més ni amb tertúlia ni amb... fins l'any que ve, no?
La setmana que ve estaré explorant mercats nadalencs.
Sà, això. Va ben vi calent i nau.
Això. Aquí a Andorra també en tens, de vi calent.
Ja ho sap, ja.
Han posat un xiringuito...
Sí,
i una xurreria també, si t'agraden els xurros.
De xurros no n'hi deu haver, no, allà a Múnich?
També n'hi ha.
Ah, sí?
Ah, i tant.
Ah, coix.
S'han posat molt de moda, els darrers anys. Això dels xurros, cada vegada més comú a tot arreu.
Bueno,
doncs apa.
A veure, Joan Marc.
Un bon xurro sí que li va fer al Barça al Betis.
Sí.
Perquè, déu-n'hi-do, però el partit també va ser maco, no? Es va jugar bé, Joan Marc.
Sí, no, i a més en un mig del camp que va ser una miqueta de circumstàncies, perquè ens faltaven jugadors, però tot i que vam recuperar a Pedri, jo crec que el Barça va fer un partidàs en el camp del Betis, va demostrar que està en la bona línia on tots els jugadors, fins i tot els que fins ara havien jugat poc, com el Runi Barragi, aporten quan se'ls requereix i a més aporten amb un punt de qualitat important, perquè va fer un gol i una assistència al Runi. I després, jo crec que la sorpresa i el que és també molt bo pel futur del Barça és veure Lamine Yamal jugant pel mig, jugant de mitja punta o segon davanter o fals davanter centre, encara queda per decidir per on anirà, però seguint una miqueta l'evolució que va fer Messi també en la seva carrera, però que la va fer bastant més endavant en la seva carrera, va estar bastant més temps jugant a la banda i no va ser fins que va arribar Guardiola el 2009 que el va ficar de fals de l'antecentre en aquell famós 2-6 al Bernabéu.
Bernabéu, sí. Sí.
Va ser aquell punt, diguem, de...
d'inflexió, no?
Que va destrossar els plantejaments del Madrid. Jo crec que també la posició del Lamin contra el Betis va destrossar una miqueta el Betis. No s'ho esperaven.
No s'ho esperaven.
I els va sorprendre bastant. Bueno, ara els equips suposo que ja s'esperaran més aquesta posició, però jo crec que és un jugador que té prou qualitats, tant de conducció com de visió de joc, com de passe, per poder aportar més, no pas anar al centre, on pot anar cap a la dreta, pot anar cap a l'esquerra, pot anar cap al mig, que no pas a la banda, que està més limitat als seus moviments. La banda sempre o vas cap al fondo o vas cap a l'interior. Mm-hmm. És molt més fàcil marcar-te. Pel centre és molt més complicat.
Més complicat, sí. Bueno, avui el Barça juga a les 9 amb el Eintracht de Frankfurt.
Aparentment és un equip fàcil o...?
Bueno, té les seves coses.
També.
Sí. Bueno, com tots els equips alemanys, vull dir que no te'n pots fiar.
Sí, no, a veure, l'Eintracht no està bé a la Bundesliga, va rebre 6 gols, em sembla, en el darrer partit de Bundesliga. Uh-huh. Té moltes baixes en atac, té moltes baixes en defensa, però els equips alemanys, quan menys tu esperes, comencen a xutar,
sí.
I si us hi entra, si tenen el dia i us hi entra, pues, poden ser complicats. L'últim cop que l'Eintracht va estar aquí ens van guanyar, fa 4 anys.
Que va ser aquell partit que només hi havia gent de l'Eintracht, no? Va ser l'escàndol aquell que es va muntar, no?
Una invasió alemana.
Sí.
I el club, no sé si voluntàriament o involuntàriament, es va deixar invadir per a tota aquesta legió de seguidors alemans i el Camp Nou va fer una miqueta de vergonyeta.
Doncs sí. Me'n recordo.
Empadada. Fins i tot hi ha gent que va marxar enmig del partit.
Emprenyada, no?
Sí, que semblava, deien que estaven com fora de casa.
Bueno, aquesta vegada no passarà perquè crec
que... No, aquesta vegada no passarà perquè només els socis han pogut comprar entrades.
Ah, això mateix.
Sí.
Fins i tot els acompanyants tindran dificultats per poder entrar perquè... Mm-hmm. Jo, per exemple, vaig a una altra persona, però les entrades les tinc jo, i l'altra persona que està a l'altra punta del camp, pues, no sé com ho farem per entrar, el tindré d'acompanyar fins a la porta.
Ostres, tu.
Jo anar cap al meu seient, és complicat. Aquest matí estava a les oficines del Barça i no m'han solucionat el tema. Mm-hmm. Però bueno, ja d'alguna manera entrarem perquè les entrades les tenim, no?
Bueno. A veure, del bàsquet que volies comentar.
El bàsquet, gran partit del Barça de bàsquet. Mm-hmm. Xavi Pasqual ha canviat completament la imatge que donava. És un equip que torna a ser fiable en defensa, que torna a tindre rebot, que veu uh-huh. els jugadors implicats. Realment, la nit i dia, ho sento molt pel
Villarroya,
però la veritat, hi havia algo passava uh-huh. entre ell i els jugadors, que o no li compraven el discurs, o no ho sé, però és que realment veus un equip que no té res a veure...
Semblen uns altres jugadors, oi?
Bueno.
Sí, sembla un altre equip. És que, la veritat, és que fins i tot jugadors que... Mira, Joel Parra, l'altre dia, va fer el millor partit de la seva carrera.
Imagina't.
Un jugador que semblava desquiciat i que havia partits que no portava ni un sol punt ni un sol rebot.
Ja. Yeah.
Pues, contra el Morabanc, va marcar 34 valoració, 24 punts, 9 rebots... una brutalitat de partit i la cosa és que veus a tots els jugadors molt implicats,
molt implicats.
En canvi, el Morabanc és tot el contrari.
Estava molt enfadat al plaça.
És el primer partit que veig del Morabanc així en directe aquesta temporada,
sí.
I el que vaig constatar és que no, al moment que el Barça va agafar una mínima avantatge, em sembla que eren 9-10 punts,
sí.
Els jugadors van baixar els braços.
Es van ensorrar, no? És el que diu, o que va passar amb els primers partits d'aquesta temporada, no? Com a desunfles i...
Em va semblar molt sorprenent, perquè, a veure, que quan hi ha un 9 punts o 10 punts de diferència en un partit, home, el que has de fer és apretar una miqueta en defensa i intentar ser una miqueta més coherent amb atac. Però és que aquí vaig veure els jugadors realment que ho van deixar. Van veure que el Barça s'escapava, van dir ja no hi ha res a fer,
yeah.
I es va acabar el partit. Yeah. I a la segona part, en el tercer quart, bueno, el Barça va agafar, començar a agafar diferència, diferència, mm-hmm. diferència, i el Morabanc no ho va saber parar.
No,
jo veia el Joan Plaça, ho tenia allà al costat.
Desesperat.
Molt enfadat.
Molt.
Però també hi va haver un moment que va deixar ja, quan va veure que la diferència ja pujava 20 i pico punts, que ja va fer, ja passo de tot. Hi havia jugadors amb 4 faltes a la pista,
yeah.
I veia l'assistent que deia, el canviem, i deia, no, deixa-ho estar, ja.
És igual, no? Ja,
és igual. Val.
És igual. Bueno, acabarem parlant del Madrid, perquè realment, doncs, bé, s'està produint el que seria un autèntic hecatombe en el club blanc. Hi ha d'entrada problemes per demà, perquè...
Tenen lesionats.
Pues home, mira, de moment Mbappé amb molèsties, no estaran Militao, Carvajal, Trent, Alaba, ni Mendy, tampoc Hausen ni Camavinga.
Carai, o sigui que... Mal qui jugarà?
Un autèntic drama.
El Xavi Alonso, pobre.
No ho sé, a veure, Joan Marc, aviam, amb poques paraules, com penses que pot acabar això? On també s'hi juga el cap el Xavi Alonso?
Sembla que sí. Però
jo crec que el Xavi Alonso ja se l'ha jugat al cap. Jo crec que el
sí?
Xavi Alonso,
sí?
per molt que guanyi aquest partit contra el City,
ja està fora, no?
Perdi per la mínima, jo crec que està sentenciat.
No.
Perquè el que es va veure contra el Celta és una desconnexió total entre el cos tècnic i els jugadors.
També li estan fent el llit, no?
Sí, no? És que... Què?
Bueno, jo no sé si és que li estan fent el llit o és que no els agrada o no entenen el missatge que els hi vol passar al Xavi Alonso, no els hi agrada els mètodes,
yeah.
o no ho sé. La veritat és que no, jo no sé el que està passant en aquest vestidor. Mm-hmm. Quan veus jugadors que es passen 3/4 del partit caminant,
sí.
que bueno, miren, si us hi arriba la pilota sí que la juguen, però ni la busquen, ni es desmarquen, ni res. I que després, al final, l'únic que busquen és la bronca,
sí.
Sí. Pues la veritat és que algo està passant en aquest vestidor. Jo vaig veure jugadors molt desquiciats.
Mm-hmm.
Yeah, i en el moment que van començar a ensenyar targetes encara es van desquiciar més.
Mm.
Però no veig jugadors que estiguin implicats en el projecte i no veig Xavi Alonso. A Xavi Alonso li fa cara de Xavi Hernández.
Exacte.
Sí, sí, sí. Sí.
Perquè fins i tot els discursos que té en roda de premsa són les excuses. Que si l'àrbitre, que si la gespa, que si el...
És poc crític, és poc crític amb l'equip i amb els jugadors, sí, totalment, no hi ha autocrítica.
En canvi, ningú diu res, que Mbappé no pressiona, que Vinícius no pressiona, que no baixen en defensa, que al mig del camp està desaparegut, que Valverde és com un pollastre sense cap, que va pel camp però que no aporta res a la construcció del joc, bueno, la veritat... Jo vaig veure el Madrid molt, molt, molt perdut i fins i tot en moments el Celta li va donar una lliçó de futbol.
Va jugar, va jugar molt bé.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, Joan Marc, que tinguis molt bones festes.
Moltes gràcies.
Ens trobem a partir de, bueno, passat Reis.
L'any que ve, Joan Marc.
També als oients que tinguin unes excel·lents festes. Mm-hmm. I les gaudeixin vosaltres també.
Moltes gràcies.
Les vacances, que ja toca.
Que sempre van bé.
I arribaran a partir del...
22.
Sí, del 22.
22 de desembre.
El 22, bueno, pues, encara el 22.
El 22 és el dia de la loteria, aquests els números.
Sí.
Ah,
sí,
bueno, doncs mira.
No, potser sí que no el tindrem el Joan Marc abans del...
No, el 22 hi seré.
No, no, que nosaltres acabem la programació el 19, per tant, el dia 16, que és el proper dimarts, ell estarà a Baviera.
Clar, clar.
Per tant,
allà
amb els... Iololi!
Bueno, doncs que t'ho passis molt bé, Joan Marc.
Una abraçada ben forta per la família també. Adéu-siau.
Adéu. Molt bé, doncs tornem
al vespre.
A les 7, si no ho vol.
Això mateix, eh? Avui tens futbol, demà també, escolta, estaràs content, no? Ara ho bufa. No hi ha qui t'entengui.
Estic content, i a més a l'Espanyol també.
A l'Espanyol també va fer la seva feina, eh?
Agrair-li a l'àrbitre, eh?
Sí.
Deixa'm que ho digui.
Corre, 2 segons.
Doncs... Que et bombin!
Adéu-siau.